Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Seguim amb aquest Penedès en xarxa d'avui, divendres 29 de gener, a punt d'acabar el mes, i anem a fer un cop d'ull a l'actualitat, perquè Santa Margarida i els Monjos és el municipi escollit per la prova pilot que es durà a terme des de la Mancomunitat Penedès Garraf del nou model de recollida selectiva amb targeta magnètica. I anem cap a Canal 20 Ràdio, on l'Armand Beneito ens detallarà més aquesta novetat. Bon dia, Armand.
Bon dia, Eric. Així és, doncs, aquest passat dimecres la Mancomunitat Penedès Garraf i l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos presentaven al municipi aquesta prova pilot que durà a terme durant 6 mesos de recollida de residus amb contenidors intel·ligents als veïnats de Mascatarro, Passeig Fluvial i també Cal Rubió. En total hi prendran part més de 1.100 veïns de prop de 450 habitatges, a més dels establiments comercials que a partir del mes de març hauran de fer ús d'una targeta magnètica per poder obrir els contenidors i dipositar la bossa dels residus corresponents. A la roda de premsa, en Jordi Bosch, vicepresident de l'àrea de residus de la Mancomunitat Penedès Garraf, comentava durant aquesta presentació que durant aquesta legislatura aquest servei de recollida de residus és un dels projectes més importants que tenen i que amb el que ja porten doncs, uns mesos treballant.
Com sabeu, aquesta legislatura, la Mancomunitat Penedès Garraf, un dels projectes diguem-ne més importants que tenim és la implementació del nou servei de recollida de residus. Portem ja uns mesos treballant-hi, és un projecte que ja ve iniciat de la legislatura passada, se li ha acabat de donar l'impuls a l'inici d'aquesta legislatura i el que esperem, i per això estem treballant, és que al final d'aquests 2021, com a molt inicis del 2022, tinguem ja el nou sistema de recollida implementat a tots i cadascun dels municipis de la Mancomunitat Penedès Garraf. Fins ara el que hi havíem fet eren diversos estudis, des de la Mancomunitat, tant des de presidència com vicepresidència d'aquesta àrea, ens hem reunit amb tots els alcaldes i alcaldesses que formen part de la Mancomunitat. S'han anat a veure diverses experiències al territori ja de nous sistemes i bé, el que hem fet doncs, aquest temps és, amb totes aquestes experiències i tot el que hem anat veient, valorar els pros i contres de cadascun dels sistemes i de les tecnologies que hi ha, que això en el temps doncs, ha anat evolucionant molt i, com comentàvem ara, els últims temps ha evolucionat moltíssim el que és la tecnologia que es pot implementar amb els contenidors i la proposta concreta que ara després tant l'alcaldessa, el regidor i els serveis tècnics de la Mancomunitat us detallaran. Amb tot això, des de la Mancomunitat el que proposem és als municipis la recollida amb contenidors tancats, el que es diu contenidors intel·ligents, per tres qüestions bàsiques. Millora moltíssim els índexs de recollida selectiva, disminueix també, i és important, els costos operatius de la recollida, i també una part molt, molt important, doncs, que amb totes les experiències que hem anat veient i que aquest sistema s'ha posat en marxa als diferents municipis, doncs que compta amb una bona acceptació per part de la ciutadania i que ràpidament la gent agafa els hàbits doncs, per recollir amb aquest sistema. I tots jo crec que en som prou conscients que la generació de residus ha augmentat any rere any, també han augmentat molt els costos, tant de recollides com sobretot el que són els cànons de portar els abocadors, i per tant és un doble cost econòmic que tenim, menys reciclatge, més cost per reutilitzar aquests residus que generen i no es reciclen degudament, i també evidentment el que ja com deia, un augment del que ha estat els cànons per portar aquestes deixalles a l'abocador, el que és ja el rebuig. I per finalitzar, hi ha una frase que fem servir moltes vegades en temes d'aquests i que jo crec que tots en tenim clars, que és que el millor residu és aquell que no genera.
El regidor de Medi Ambient de Santa Margarida i els Monjos, Manel Alpuente, feia esment dels criteris que s'han pres per dur a terme aquesta prova pilot al seu municipi.
D'entrada, l'explicació dels criteris que s'han pres per portar a terme aquesta prova pilot, que els criteris que hem pres conjuntament, junt amb la Mancomunitat, per portar a terme aquesta prova pilot és distribuir-ho en 3 nuclis diferents del municipi, Aquests tres nuclis tindran una variant entre ells mateixos de que estaran establerts per diferents densitats de població. Llavors, el que considerem alta, baixa i mitja, amb la qual cosa, així a grans trets, la baixa, la densitat baixa la considerem amb nuclis on hi ha menys de 200 habitants per quilòmetre quadrat. La mitja l'establim entre 200 i 400 habitants per quilòmetre quadrat i l'alta, doncs ja partim a partir de 400 habitants per quilòmetre quadrat. Són els tres perfils de nuclis al nostre municipi que, on portarem a terme aquesta prova pilot. Després s'han pres una sèrie de criteris que es tindran en compte, en els quals un és la tipologia urbanística de cada nucli, en base a l'existència de casc urbà, òbviament, o urbanització, també ha de tenir en compte els espais lliures que tindrem, tant públics o privat, dintre de cada nucli. Per altra part, un altre criteri serà les activitats econòmiques que es porten a terme amb els diversos nuclis, tant a nivell de grans productors com de petits productors en quant a la resta de a la generació de residus. D'acord? Per últim, la sectorització del municipi i tenir en compte el perfil seu socioeconòmic, que no vol dir que aquest perfil sigui determinatiu a l'hora de fer-ho, però sí que serà molt vàlid a l'hora de treure resultats i conclusions per poder extrapolar aquesta prova pilot amb altres municipis. A partir d'aquests criteris, doncs s'han definit aquests tres nuclis, amb el qual, com havia dit abans, el nucli que considerem conjuntament com a de baixa densitat, que anomenava anteriorment, serà el nostre nucli, que és el barri Cal Rubió. És un lloc on hi ha caixa baixa, on no n'hi ha blocs, on hi ha edificis, on tot és un nucli que per quilòmetre quadrat, com bé deia abans, doncs hi ha una població més baixa. Com a nucli mitjà havíem determinat el nucli que està establert entre el passeig Fluvial i l'avinguda Cal Rubió, que aquí ja sí que hi ha altre tipus d'edificacions, hi ha altre tipus de vivendes, on ja n'hi ha dues plantes i planta de dalt com a molt, també hi ha cases unifamiliars, i aquí ja la densitat és una mica més gran, en el qual també hi ha un moviment més alt en quant a comerç i altres indústries. Tenim bars, tenim restaurants, tenim tallers, tenim altres tipus de comerços, com ara botigues d'informàtica, com ara també consultes de dentistes, on tenim també el poliesportiu i el camp de futbol, que també estan inclosos dintre del seguiment d'aquesta prova de pilot. Ja tenim un altre perfil de nucli on farem un seguiment diferent. A l'anterior, amb el nucli de la mitja, no us havia anomenat que allà tindrem tres bateries de contenidors, quan amb aquest, que és de cicle, que és ja d'una densitat mitja, tindrem 6. Per què tenim 6? Degut a tot aquest comerç que hi ha, doncs estan distribuïdes 6 bateries de contenidors. El que és la zona de densitat alta, ja passarem a el que és el barri nostre, que tenim aquí al costat, anomenat com a Mascatarro. Aquest nucli de Mascatarro ja són blocs de pisos d'una certa alçada, on ja per quilòmetre quadrat hi ha un major número d'habitants, tot i que perifèricament també es poden haver afectades algunes cases properes a les bateries que es tenen, que en aquest cas seran 2, de cases unifamiliars. Dintre d'aquestes bateries de contenidors es canviaran tots els contenidors. Tindrem 3 models de contenidors, els diferents nuclis, però es canviaran tots els contenidors. El fet que es canviïn tots els contenidors no vol dir que tots estaran vinculats al seguiment amb la targeta magnètica, que ara passaré a explicar. Només tindrem 3 tipus de residu, que serà el d'orgànica, serà el de rebuig i el d'envasos, els quals sí que basarem el seguiment amb la targeta magnètica i on prendrem els anàlisis de les freqüències d'ús i de recollida. El reste també serà contenidors nous, però no estaran sotmesos al mateix seguiment per control d'ús.
Per altra banda, el tècnic de residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, en David Martínez, comentava que aquesta prova pilot no és un caprici tècnic, sinó una exigència.
No és un capritx tècnic això, sinó que és una exigència. Nosaltres estem estudiant de quina manera des dels serveis de residus de la Mancomunitat donem compliment als marcs normatius que ens exigeixen uns índexs de recollida municipal en els propers anys molt elevats, a tota la Mancomunitat Penedès-Garraf, inclòs evidentment el municipi de Santa Margarida dels Monjos. I la primera reflexió que ens vam fer davant d'aquests marcs normatius, un d'ells ha caducat fa poc, però s'haurà de renovar, que és el Precat, que és el que vincula Catalunya directament, però sobretot són directrius europees les que ens exigeixen, ens obligava a fer la reflexió si el model de recollida i transport de residus és un bon amic per acompanyar precisament doncs, aquesta millora dels índexs de recollida o no. I ens vam adonar que hem de fer un pas endavant. Hem de canviar, si més no, el que des de la Mancomunitat oferim als municipis, sempre respectant, evidentment, que la nostra decisió com a Mancomunitat queda delegada a la decisió final de cadascun dels municipis, això vagi per endavant, no? I ens en vam adonar, després doncs, de les prospeccions, s'ha comentat, el vicepresident també n'ha fet referència, doncs, que hi ha diferents alternatives i una d'elles era els contenidors tancats amb identificació d'usuaris que de forma determinada i d'una forma estudiada nosaltres considerem que és precisament un model mancomunable a través de tots els municipis dels quals tenim delegada doncs, aquest servei de residus. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, des del rigor tècnic, nosaltres no podem estar estudiant a priorismes. Els estudis fets en altres regions de Catalunya, per exemple, se n'han fet a la Garrotxa, a l'àrea metropolitana de Barcelona, són realitats territorials diferents, són estudis de referència que hem tingut en compte, però no podíem prendre una decisió final des de la Mancomunitat i traslladar-la als propis municipis sense comprovar-ho en les pròpies carns, en els propis ciutadans, a la pròpia realitat de l'Alt Penedès i del Garraf. I per aquest motiu doncs, vam proposar a Santa Margarida dels Monjos la possibilitat doncs, de, que aquests apriorismes, que significa doncs, que ens permet arribar doncs, a aquest model en aquests índexs de recollida selectiva municipal, eren possibles. I a partir d'aquí, en aquesta prova pilot, nosaltres tècnicament, conjuntament amb l'equip tècnic de l'Ajuntament, ens hem elaborat una bateria d'hipòtesis concretes. Moltes d'elles s'han comentat lateralment, però les podria detallar, però grans trets són hipòtesis que vinculen el resultat d'aquesta recollida, és a dir, quin comportament té aquesta recollida amb aquest sistema en relació a la generació de l'orgànica contra la generació del rebuig. El vicepresident ho deia, el rebuig és molt car, l'orgànica té aquesta segona vida que des del punt de vista de l'economia circular nosaltres i més com a gestors integrals de residus com som la Mancomunitat li podem donar i per tant ens interessa veure quin és el comportament doncs, d'aquestes dues fraccions amb aquest model, però altres elements, per exemple molts d'aquests estudis que hem estudiat i si ens exigim en aquesta prova pilot fer-ho és l'acceptació ciutadana, la participació ciutadana serà fonamental en aquesta prova pilot, per tant també hi tenim hipòtesis en relació a la satisfacció ciutadana i la participació en sistemes d'aquest tipus i en base doncs, al que comentava el regidor durant aquesta prova pilot estarem pendents els equips tècnics dels dos ENSOs, tant des de l'Ajuntament com la Mancomunitat, per recollir aquestes dades, avaluar-les i de cara a l'estiu poder treure una conclusió fefaent que ens permeti d'una forma clara si l'eslògan que hem escollit, que és millorem la recollida o millorem el reciclatge, però sobretot més orgànica, menys rebuig i més recursos, que també és un segon eslògan que nosaltres sumem en aquesta campanya, és veritat o no és veritat. Des del convenciment tècnic, amb tota la prudència del món, doncs preparem aquesta prova pilot per comprovar-ho.
I per acabar, l'alcaldessa dels Monjos, Imma Ferret, destacava que pel seu municipi és un honor ser els primers on s'implanta aquest sistema amb contenidor tancat.
Crec que a grans trets s'ha exposat clarament en què consistirà doncs, aquesta prova pilot, que vull agrair moltíssim a la Mancomunitat Penedès-Garraf, de la qual en som, pertanyem des dels seus inicis, doncs, i precisament la Mancomunitat va néixer amb aquest esperit de mancomunar, sobretot el que va ser tant la part de sanejament però també la recollida i gestió dels residus en el seu moment. Per tant, estem en un punt, al nostre entendre, molt important perquè no és només un projecte de Mancomunitat, sinó que per nosaltres, per Santa Maria dels Monjos, és un projecte de municipi I quan dic projecte de municipi, ho dic en el sentit que no és només l'impuls i la voluntat que des de l'equip de govern estem tenint ja des de l'anterior mandat en poder millorar aquesta recollida i gestió de residus al nostre municipi, sinó que, evidentment, tots els grups municipals, tots els grups polítics que estem ara a l'Ajuntament, doncs, estan d'acord en que el model pel qual doncs, ens estem ara regint i que recull doncs, els nostres residus i que com es gestionen ha de canviar, ha de millorar, i això sí que en aquest sentit estem tots d'acord en que hem d'apostar per aquest projecte de millora, de recollida i de gestió dels nostres residus. I en aquest sentit el nostre municipi, doncs això, ja fa anys que estem treballant i que volem apostar per aquesta millora de recollida, i ara és un moment per nosaltres molt, molt important, ja que se'ns ofereix aquesta possibilitat, també una mica un honor, no?, de ser el primer municipi de l'Alt Penedès on s'implanta aquest sistema de recollida amb contenidor tancat, amb obertura amb targeta magnètica d'usuari, i realment hem d'intentar ser capaços entre tots de que a través d'aquesta prova pilot ens donin les suficients dades perquè això sigui aquest model d'una manera o altra, o el que es determini en base als resultats que se'n puguin obtenir d'aquesta prova pilot, el que determinarà com serà la gestió més immediata dels residus i la recollida dels residus a les nostres comarques. I en aquest sentit és el que abans també apostava en David, que ja no és només com a municipi, com a projecte, que ens mou el reciclatge, perquè ens mou a fer-ho. Ja sabeu que el nostre és un municipi que sempre ha apostat per l'àrea de qualitat ambiental, amb tot l'equipament que tenim i amb tots els projectes que tenim en dansa també, però realment ja no és només de les nostres comarques, sinó que és un projecte de país, perquè necessitem millorar la gestió dels residus a nivell de país. És un compromís, a més, de país per millorar-ho, i davant de la Unió Europea, evidentment, doncs, perquè les condicions del medi ambient així doncs, ens ho fan entendre i n'hem de prendre consciència tots plegats. Però per prendre consciència tots plegats també necessitem que la ciutadania faci el pas important, que és, bé, a través d'aquesta prova pilot el que s'intentarà és una forta educació en el sentit de com hem de reciclar, com hem de llançar les deixalles en cada contenidor, de quina manera, quins dies, i això ha de portar aquests canvis d'hàbits per poder doncs, arribar a obtenir aquests objectius, que sobretot és augmentar les fraccions de reciclatge i disminuir a la mesura del possible, i si pot ser zero, tot el que va a rebuig, que és el que realment ens costa a la llarga diners, perquè evidentment a banda del cost mediambiental que suposa la recollida de residus i la seva gestió, hi ha un cost econòmic darrere, que això també ha de propiciar que a la llarga, a mitjà a llarg termini, segurament doncs, ens costi menys diners el fet de gestionar les deixalles, que això doncs, ara com ara estem veient que és un cost molt elevat per molts municipis. Val a dir que aquesta prova pilot doncs, compta amb recursos també de l'Agència Catalana de Residus per dur-se a terme, i evidentment doncs, com a municipi que estem a la Mancomunitat, doncs, la gestió de tot l'equip tècnic, que aprofito per agrair a l'equip d'Educació Ambiental de la Mancomunitat i els tècnics de residus, així com també els tècnics de l'Ajuntament per la gran feina que s'està fent perquè aquesta prova pilot doncs, que avui li donem el tret de sortida doncs, sigui ben reeixida. No? Esperem doncs, que aquesta prova pilot ens doni suficient informació com per poder millorar aquesta gestió de residus que tots volem, i esperem doncs, que sigui així, amb els indicadors que ens hem marcat, i sobretot que això pugui ser una realitat d'aquí un any, que és quan esperem que aquest contracte doncs, ja sigui ferm i aquests mesos que venen ara doncs, ens donin la suficient informació per poder-hi anar a treballar.
Els contenidors de paper i cartró i també de vidre estaran sempre oberts, i els que estaran tancats i els necessitarà aquesta targeta magnètica seran els d'orgànica i els envasos lleugers, que estaran, però si es podran obrir cada dia, mentre que el de rebuig només es podrà obrir els dimecres i els diumenges.
Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio. Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori. Escolta Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 i Domenys Ràdio.
Aquí al Penedès en xarxa també tenim espai per la música, i en aquest cas, ara això que sentim és Nobody No Crime, un tema que va incloure Taylor Swift en el seu darrer disc, Evermore, que va sortir fa un parell de mesos. En aquesta Taylor Swift, que en els darrers temps s'ha acostat més a una vessant del folk, amb el seu darrer disc Evermore, i també Folklore. I us deixem amb aquest tema, Nobody No Crime, juntament amb Hem.
Nobody, no crime, but I ain't letting up until the day I die. No, no, I think you did it. No, no, you did it. SD wasn't there Tuesday night at all. We've gotten out of job or anywhere. He reports his missing wife, and I noticed when I passed his house, his truck has got some brand new tires. And his mistress moved in, sleeps in Estee's bed and everything. No, there ain't no doubt, somebody's gotta catch him out. Cause I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. I think he did it, but I just can't prove it. No, nobody, no crime, but I ain't letting up until the day I die. Oh, my daddy made me get a boating license when I was 15. And I've cleaned enough houses to know how to cover up a scene. Good thing Estee's sister's gonna swear she was with me.
She was with me, dude.
Good thing his mistress took out a big life insurance policy. They think she did it, but they just can't prove it. They think she did it, but they just can't prove it. She thinks I did it, but she just can't prove it. No, nobody, no crime, I wasn't letting up until the day he. No, nobody, no crime, I wasn't letting up until the day he. No, nobody, no crime, I wasn't letting up until the day he.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15 us oferim un nou repàs a l'actualitat del Penedès, a les notícies del Penedès en xarxa. Comencem amb les dades d'atur del 2020, que fan un pas enrere de 4 anys sense comptar amb els ERTOs, que afecten un 50% de la població activa al Penedès. La crisi sense precedents generada per la pandèmia s'ha saldat el 2020 amb la destrucció de més de 600.000 llocs de treball a tot l'Estat, trencant la ratxa de creixement de llocs de treball iniciada el 2013. L'última enquesta de la població activa, publicada aquest dijous, reflecteix que la taxa d'atur va pujar fins al 16,1%, amb l'increment d'atur més gran des del 2012, acumulant els 3.720.000 aturats. L'EPA és el millor indicador per mesurar l'estat del mercat laboral. La segona meitat de l'any pot qualificar-se de bona, perquè a l'estiu es va crear treball i també se n'ha creat el quart trimestre de l'any. Però les dades no poden oblidar els expedients de regulació temporal, els ERTOs. L'Ajuntament d'Avinyonet del Penedès aprova els pressupostos més alts de la seva història, xifrats en 3,3 milions d'euros. Amb més d'una trentena de projectes per executar, l'Ajuntament vol millorar la qualitat de vida de tots els seus nuclis amb un pla d'inversions a mig termini que supera els 1,7 milions. Durant el 2020, el consistori ja ha donat diverses ajudes a famílies i empreses que s'han vist afectades per la pandèmia i els pressupostos del 2021 contemplen continuar ajudant les famílies i el teixit empresarial, comercial i agrícola del municipi. Entitats joves, cultura i promoció econòmica i turisme són altres partides importants que formen part d'aquests pressupostos, així com l'esport, amb el projecte d'un camp de futbol de gespa, ja que Avinyonet és un dels pocs municipis que queden al Penedès amb camp de terra. La millora mediambiental o la seguretat són altres dels pilars que centraran la inversió d'aquest 2021. El Baix Penedès necessita reforçar de manera urgent prop de 3.000 empreses de la comarca. Reforçar urgentment 3.000 petites i mitjanes empreses. Aquesta és la necessitat imperiosa que ha identificat el Consell Comarcal del Baix Penedès amb la diagnosi que s'ha fet per aplicar el seu pla de reactivació econòmica. La crisi econòmica derivada de la pandèmia del coronavirus ha fet estralls de nou a una comarca que ja patia moltes mancances a l'àmbit de l'ocupació i el treball. La diagnosi que ha fet les últimes setmanes l'Institut d'Educació Superior TQM ha servit per elaborar un cens de 2.913 empreses comarcals a les quals s'oferirà un assessorament a cost zero al llarg del 2021 amb l'objectiu de reforçar aspectes com la digitalització, la formació, l'organització interna o l'accés a ajuts. El pròxim 1 de febrer es començaran a fer els contactes. Seran trobades on es treballarà per millorar la competitivitat de les empreses a través de sessions de màrqueting, formació, finançament o treball en xarxa. L'assessorament es dirigeix principalment a les petites i mitjanes empreses de menys de 50 treballadors i una facturació inferior als 10 milions d'euros anuals. La majoria són dels sectors del turisme o l'hostaleria molt afectats per les actuals restriccions. I acabem explicant-vos que hi ha campanya de donació de sang aquest diumenge a Santa Margarida i als Monjos. Aquest diumenge, 31 de gener, es podrà donar sang a Santa Margarida i als Monjos. La donació s'ha programat al Pavelló Municipal d'Esports en horari de 10 del matí a 2 del migdia, adaptant l'activitat a l'actual situació sanitària. Una de les dues principals novetats és el canvi d'emplaçament i és que, per garantir una donació segura, amplitud d'espais i comoditat en la donació, s'ha decidit fer la donació no a la Casa de Cultura Mascatarro, com inicialment s'havia anunciat, sinó al Pavelló d'Esports. L'altra novetat destacada és que en aquesta donació als Monjos és que per fer la donació cal comunicar-ho amb antelació. Aquesta reserva prèvia s'ha de fer al web donarsang.gencat.cat.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15 del matí.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
I a aquesta hora del matí ja tenim amb nosaltres el Jordi Mellado, que ens acompanya aquí a l'estudi per parlar del món del treball. Com sempre ho comentàvem abans d'entrar en antena també, que ja és una secció tradicional aquí a la ràdio, 15 anys, no?
Com a mínim, sí.
Com a mínim, no? Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Què
tal? Gràcies. Amb feina i una mica esperant el que ve.
Molt bé, doncs si et sembla, en aquesta secció d'avui divendres parlem una mica d'aquesta pròrroga que s'ha anunciat, pròrroga dels ERTO i també de la prestació pels autònoms fins al proper 31 de maig, que ja em comentaves que és una pròrroga que té els seus punts calents. Si tu els expliques ara.
Sí, començant pel principi, de que tot allò que pugui ser una ajuda, ni que sigui per uns determinats sectors, benvinguda sigui. És a dir, si tenim pròrroga dels ERTOs, malgrat aquesta pròrroga dels ERTOs, anem a explicar-ho, no és per totes les empreses, és només per aquelles que estan tancades per decisió governamental o per decisió autonòmica, perquè sabem que cada autonomia doncs, està tenint les seves particularitats i les seves competències en quant a qüestió de confinament, horaris, etc. Llavors, només és aplicable aquesta pròrroga dels ERTEs amb aquelles activitats en les quals, pel seu lloc i pel seu tipus d'activitat, estigui privat de fer-se per ordre governamental o bé autonòmica. Amb els autònoms es farà una pròrroga de la seva prestació amb uns mínims de prestació que ronden els 760 euros com a mínim, i també només en aquells sectors d'activitat que per ordre de dalt doncs està prohibit que segueixi. La resta d'activitats no tenen pròrroga d'ERTEs. És a dir, com que no hi ha confinament domiciliari total, és a dir, hi ha la majoria d'activitats es poden seguir realitzant, no tenen aquest benefici d'aquests ERTEs. Malgrat sigui parcial, malgrat sigui només per aquestes activitats que, evidentment, si et priven de seguir funcionant, és lògic i és necessari doncs, que se li faci una ajuda d'alguna manera, benvingut sigui. L'única, si puc posar la meva opinió particular, insuficient. Perquè, primer, això no suposa que aquestes activitats, gràcies a aquestes ajudes, que totes són benvingudes, solucionin els seus problemes, perquè els impostos els seguim pagant, i moltes vegades impostos que provenen de l'any anterior, o de fa diversos anys, seguim pagant els IVAs, seguim pagant els autònoms, seguim pagant també l'exoneració de quotes de seguretat social, no és una exoneració total. I també no oblidem de que només és per aquests sectors en els quals se'ls ha tancat directament. Els sectors que segueixen oberts estan afectats per la crisi i, a més, d'una manera molt important, i no se'ls dona cap tipus d'ajuda. Aquest és el mal. És a dir, jo dir-te, per exemple, que aquí en la zona ens toca molt directament, hi ha moltes bodegues que estan en situació d'ERE, en situació d'acomiadaments col·lectius i que s'està deixant de pagar el vi. És a dir, els pagaments que havien de fer els pagesos per la collita que havien aportat, sumem de que aquest any la collita ha sigut desastrosa, li sumem de que les bodegues no poden, doncs perquè no tenen diners per poder pagar, no per voluntat, és que no tenen diners per poder pagar el vi. Llavors ens trobem de que un sector que semblava que mai s'havia d'afectar, com era el de l'agricultura, doncs està sent molt greument afectat. Hi ha una allau de demandes als jutjats de Vilafranca per manca de pagament del vi. I és que alguna cosa és evident, aquesta gent que han treballat durant tot l'any i que fins i tot alguns potser han perdut diners, perquè el preu del vi ja sabem quin és, doncs a sobre doncs, no se'ls pot pagar. Però és que clar, si la restauració està tancada, el món del cava és una altra història, perquè el món del cava, per molt que se'ns hagi fet boicot a l'arreu del país, si el 90% o més era exportació, tampoc ens ha afectat tant. La qüestió és el vi. El vi, si es tanca restauració de la manera que s'ha tancat, evidentment, una altra cosa són els particulars, però clar, els particulars on te compren el vi? Generalment el compren a grans superfícies. I moltes vegades el vi no ve ni d'aquí. i el volum no és el mateix, que, i els preus tampoc no són els mateixos. De tal manera que, clar, si tanca restauració, evidentment afecta el vi i tot això és una cadena. I aquí, i tots aquests sectors, i només anomenat, diguem, el que ens agafa més a prop, no? I potser més característic d'aquesta zona, clar, estan, la resta de sectors estan desprotegits. I llavors ens trobem que això és una cadena i com t'estava fent abans d'entrar en antena, la comparança és com si estàs aguantant una estanteria amb una pota que és més curta. L'aniràs fent apuntalaments, doncs que al final el dia no t'estaràs tot el dia aguantant-la. Quan te vagis a dormir, possiblement el dia següent estigui caiguda. Aquesta és la por de que ens vingui, i tinc franca sospita de que això aguantarà el temps que es pugui, i de vegades aquí hem fet recomanacions de que, si us plau, les empreses han de tenir la flexibilitat possible, i si es preveu que hi haurà pèrdues, és millor perdre avui en acomiadaments i que no perdre després, perquè hauràs perdut i a sobre hauràs de pagar els acomiadaments i a sobre més cars. Llavors, amollem-nos al volum d'ingressos que tenim, i ens hem de fer el que ve, i no pensem en possibles esperances de que les coses millorin. Quan millorin, contractarem.
També sortia aquesta setmana la dada de que, per exemple, aproximadament un 50% de la població activa aquí al Penedès s'havia vist afectada per aquests ERTOs, una mica... Doncs el que tu comentaves, no? Una situació aquesta de pandèmia que econòmicament, doncs, s'ha portat per davant a la ciutadania, no?
Sí, clar, i és que la llàstima és que el que s'està previent és que posteriorment als ERTOs vindran els ERES. És que de veritat que ho estem esperant, i no precisament perquè jo crec que ningú en els seus cabals s'alegra d'aquesta situació, però llestimosament sembla que el virus ha vingut per quedar-se, i la lluita de veritat que és molt complicada, i aquesta situació perdurarà. Llavors, clar, de perdurar aquesta situació, doncs possiblement tindrem un tant per cent d'empreses molt important que cauran. I empreses que de vegades no ho diries, però que estan tocades, i acabarem fent acomiadaments col·lectius i massius. Sí.
Dades econòmiques dolentes a mesura que passen els mesos. Aprofito ara aquest moment del programa i d'aquesta secció per si algú, doncs, té qualsevol dubte que li vulgui traslladar al Jordi, ja que el tenim per aquí a l'estudi, doncs que pot fer una trucada aquí per entrar en directe i traslladar-li la seva pregunta al nostre número 938172626. 938172626. Si teniu qualsevol dubte, doncs el Jordi us el pot resoldre si arribeu a temps.
Encantat.
Bueno, una mica... L'economia aquí al Penedès, com el comentava, que s'ha vist durament afectada pels ERTOs, per ERES també, una situació econòmica que ha donat passes enrere, no?
De fet, semblava que es començava a recuperar poquet a poquet. Tots sabem que des de la crisi del 2007, que aquí es va començar a notar el 2008, recuperació total no hi ha hagut mai, no hem estat mai en aquells nivells. Potser els nivells eren desmesurats, també pel que nosaltres som. El que passa és que, clar, tot això ens col·loca en una marxa enrere, i ens col·loca en una baixada de consum, és evident, i ens col·loca en una situació, doncs, tot aquell que sigui una mica prudent, doncs, és una situació de certa por i de retraïment. Llavors, clar, ens trobem de que som molt dependents. Les exportacions cap a fora, a més ara, perquè darreres notícies que tinc, s'han encarit molt també els transports, és a dir, el trasbàs de contenidors ha pujat el seu preu. Hi ha indústries que han caigut radicalment, t'estava comentant, que tota la terminal de Transmediterrània del port de Barcelona està completament tancada. És a dir, no hi ha transports de viatgers. Tots aquests creuers, que era una indústria fluorescent, que estava molt bé, perquè, clar, quan pensem que arribava un creuer a Barcelona, un creuer suposa molts camions carregats de contenidors amb vi, per exemple, amb menjar i amb moltes coses que es necessita per un creuer que pot albergar doncs, a 2.000 o 3.000 persones. Pensem que un creuer quasi té tants treballadors a dintre com persones que estan allotjades. Clar, i això era una qüestió logística brutal. Està completament tancada. És a dir, jo aparco a la zona de tràmit de Transmediterrània quan vaig a conciliacions. Dir-te que està completament aturada, a zero. Llavors, veure tot això, tot aquest parón, doncs et dona a què pensar doncs, quin pervindre ens ve. Segueixen cobrant impostos. Jo també entenc que potser hi ha coses que des de fora ho veiem d'una altra manera. Ens hauríem de veure tots al govern amb la situació. Tenim un deute que això ja ve del darrere molt greu. El país està molt endeutat i la situació el que es preveu realment no és gaire bo.
També venim d'una aturada que ja no és d'ara. Per exemple, l'estiu passat ja el turisme es va veure afectat per aquesta economia, bueno, aquesta situació de pandèmia que va afectar directament a l'economia del sector turístic. De cara a un estiu que encara és impossible fer previsions, com suportaria el turisme una nova aturada? Per exemple, una situació de tancament i que no es pugui arribar aquí al país com tenim actualment.
Doncs mira, jo estic portant tancaments d'hotels i tancaments i en concret també tancament d'una part hotel. És a dir, el que estan fent doncs, és simplement tancar. És a dir, perquè els ERTEs s'aguanten un temps, es mantenen les despeses fixes i finalment és que es veu que aquest any això no es millorarà i també no ens oblidem que per un altre cantó tots els sectors tenen competència i el Mediterrani és molt gran i tenim tota la zona de Turquia, abans ho estàvem comentant, tenim tota la zona de Turquia, tenim d'altres països que també són Mediterrani,
Turquia, Xipre, Grècia,
que estan apretant i molt fort i estan baixant els preus molt. Dir-te que fins i tot Egipte estan fent uns preus de riure I no són pitjors que nosaltres. Llavors, clar, aquí o potser hi ha coses que s'haguessin hagut de fer en el seu moment i parlo de fer test i fer PCRs a tots els turistes que havien de venir i deixar-los entrar i potser també ja de cara a la qüestió de la prevenció. I ara vaig explicar-te una petita anècdota.
Endavant.
Perquè jo tinc una altra activitat que la faig a l'estiu, quan els jutjats doncs, baixen una mica d'activitat, perquè a partir del mes de mitjans de juliol els jutges el que volen és netejar la taula i anar de vacances tranquils, eh? Vull dir, les coses són així. Llavors, bueno, jo parlo, tinc un proveïdor que és xinès i precisament, i és curiós, no? I, perquè vegis que va començar la pandèmia a Xina. Al mes de març nosaltres estem aquí tancats. Jo el vaig trucar i li vaig dir, Wang, em faràs aquesta comanda? Perquè, coi, com està tot, no? Vosaltres allà, allò deu ser un caos. I nosaltres aquí estàvem el 13 de març confinats i em va dir, diu, no, diu, sí, aquí les fàbriques estan obertes. Diu, ara comencen a venir els treballadors, perquè van fer confinaments i van fer tests massius. I feien tests massius cada setmana. De tal manera que aquell que estava confinat estava a casa seva vigilat per la policia, el que s'ho saltava 6 mesos de presó, allà no s'estan amb tonteries, i els que no estaven infectats tornaven de les ciutats a les fàbriques per treballar. De tal manera que el mes de juliol em van fer l'entrega de tot del que jo vaig demanar, que no era poc. Llavors, vinc a comentar que mentre nosaltres estàvem començant a sortir d'un confinament total amb unes taxes d'afectació molt importants, doncs a d'altres països estaven treballant. I potser hi ha coses que s'hagués hagut d'invertir, doncs potser en tests massius i en d'altres coses que ens haguessin pogut fer millorar i poder començar a treballar i que vingués el turisme. Puc fer un altre comentari. A moltes ciutats, i penso que gairebé a totes, d'Ucraïna, abans d'entrar a la ciutat, els alcaldes obligaven a la gent que volia entrar a la ciutat, la tenien totalment acordonada, obligaven a fer un PCR. fins que no estava, no donava el resultat el dia següent i dormies al cotxe o on te volguessis, però sense entrar a la ciutat, quan et donaven el negatiu, llavors podies entrar a la ciutat. Si no, no entraves a la ciutat. I llavors això s'ha fet en països que tampoc són més avançats que nosaltres, perquè es considera que l'economia és molt més baixa. Llavors, jo també entenc que és molt fàcil dir-ho, però potser a nivell d'endeutament i potser no hi havia possibilitats per fer tot això. Vull dir que de vegades des de fora és molt fàcil parlar i ens hem de trobar el lloc.
El que realment sembla, veient dades i notícies sobretot, és que la Xina va a una altra velocitat que la resta del món, no?
Sí, realment va a una altra velocitat i veient el volum i la potència de fabricació és que, clar, veure els seus, algun magatzem d'ells te n'adones que és una altra dimensió. És a dir, no té res a veure amb qualsevol cosa que nosaltres hàgim vist. És a dir, jo he entrat a fàbriques, he estat a Sony, Espanya, abans de que se l'emportessin d'aquí, i he estat a fàbriques realment importants, i veure com fabricant els xinesos la potència i la capacitat és que ens desborda. És que ens desborda. És a dir, dir-te que aquest mateix proveïdor, quan vaig anar a buscar material, em va dir, diu, mira, todo esto está confiscado por el gobierno español. Digo, hòstia, i era tot de material, que era en EPIs. És a dir, bàsicament pantalles, mascaretes de FP3 i tenia monos d'aquests de plàstic. Em va dir, diu, sí, diu, vino policía, me lo confiscó todo, me dijo que de aquí no podía vender nada bajo pena de cárcel. Digo, bueno, aquí está. Podia dir palés i palés i palés i palés de material. És a dir, sí, Xina s'ha convertit en una potència, jo crec que serà la primera potència mundial i a més, però de llarg.
I més veient la situació dels Estats Units, aquesta inestabilitat política, no? que fins i tot tenen, arrosseguen dels últims anys i veurem ara amb l'entrada del nou president com evoluciona tot plegat, no?
Sí, clar. Bueno, ja saps, quan hi ha un enemic que és més dèbil, els altres aprofiten i corren més. De fet, la globalització la tenim aquí, és el que hi ha, i també aprofitem per connectar-ho amb el que estàvem parlant dels ERTEs. Anem a veure, el món està canviant, ha canviat ja. I ens hem de mullar. Hem de començar a pensar, si mireu, només heu de sortir al balcó o a la finestra, i hem de veure qui són els que realment funcionen. Els repartidors i Amazon. El món està canviant. És a dir, la botiga presencial de tota la vida són negocis que estem veient, que d'aquí en el futur no anirà. Ens està canviant i a marxes forçades, de tal manera que ens hem de reinventar. I jo a vegades tinc el símil de dir, m'agradaria ser una aranya, i diré per què. Perquè si no ens apostem totes les no posem totes les pomes al mateix cistell, si algú que tingui un negoci o que tingui o simplement que tingui una feina, si pogués dependre de diverses coses i no només d'una, estaria millor i estaria més tranquil que no només dependre d'una sola. T'ho dic perquè tot està canviant, ens hem d'inventar tots. Nosaltres digitalment ens hem hagut de posar, no puc explicar, amb el certificat digital, que precisament el mes de febrer se'n caduca. Abans que se'n caduqui ja l'estic renovant, perquè bàsicament tot es fa per internet. Quan abans tot era amb segell de color blau, pam, i t'emportaves a casa. Tot això ha passat a la història.
Una transformació digital que ja sembla gairebé inevitable, ja estem en un món digital. Per acabar, una petita predicció, podríem dir. Hi ha lloc per l'optimisme?
No.
No?
No, no vull mentir. Jo no m'agrada mentir. No. No. S'espera col·lapse econòmic. Voldria i desitjo de cor equivocar-me. S'espera col·lapse econòmic abans de l'estiu.
Doncs amb aquesta predicció, doncs, no ens agradaria, no, donar aquestes notícies, però és el món que ens ha tocat viure. Esperem, doncs, que la situació vagi millorant, però efectivament són temps durs. Intentarem ser optimistes, això sí. L'optimisme no s'ha de perdre, no?
Mira, jo diré una cosa. La vida no és una qüestió de grans plaers. No es toca la loteria, no es comprarem un iate, la gran majoria de nosaltres, ni tindrem una casa a la platja. Però podem gaudir del te, podem gaudir del cafè i de la bona companyia quan tenim oportunitat. Doncs això és el que ens emportarem.
Aquests petits plaers. Amb el Jordi Mellado, que hem tingut aquesta gairebé mitja hora de ràdio, ens ha parlat d'aquesta pròrroga dels ERTO, de la prestació dels autònoms també fins al 31 de maig, i ja de pas que hem repassat una mica la situació de l'economia gairebé a nivell global.
Sí.
Si teniu qualsevol dubte, doncs ja sabeu, està el Jordi, té el seu despatx al carrer Calbolet número 19, i també en la propera ocasió que vingui aquí a l'estudi, doncs també amb el que ens vulgui explicar, i també si voleu intervindre per via telefònica a través d'una pregunta que li podeu llançar a ell directament. Moltes gràcies, Jordi.
A vosaltres, encantat. Mary tried to talk the pleasure back into being alive, reminiscing about the apricots and blunts on Peck and Rye.
Doncs estem a punt d'arribar a les 11 del matí. Aquest tema que sentim porta el títol de Hope, Esperança, que és més necessària que mai. És una novetat que s'estrena aquest divendres, una data, un dia de la setmana normalment destinat a les estrenes de música, i és una cançó de Arlo Parks, Hope. We all have scars, I know it's hard, you're not alone.